Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja tenim en marxa la campanya electoral. Ens esperen 15 dies d'anuncis, de propostes, de retrets també, de promeses, però estaria bé que tots els partits prenguessin bona nota de xifres com aquestes. 250.000 persones a Catalunya estan en situació de pobresa crònica i no tirarien endavant si no fos per l'ajuda de Càritas. Gairebé 130.000 llars tenen tots els seus membres a l'atur. I més xifres encara, el 80% de les famílies ateses per Càritas no poden comprar ni aliments frescos ni llet, i el 39% no pot pagar les despeses escolars. Ho deia ahir el president de Càritas Catalunya, cal que les administracions assumeixin la seva responsabilitat per acabar amb aquestes xifres. Cal passar de les paraules als fets, deixar-se de bones intencions i invertir recursos per combatre la pobresa. Aquest és un problema real. Els milers de famílies que viuen en una situació de pobresa crònica i que no se'n surten. I el que esperen dels polítics, dels partits, sempre, però més ara que estem en campanya, no són anuncis estrelles, sinó solucions de veritat a problemes reals. I d'això depèn, precisament, que els ciutadans s'acostin o s'allunyin de la política. Què tal? Molt bona tarda, sóc Yolanda Bernal i repassem ara els principals titulars que ens deixa aquest divendres a Catalunya i Andorra. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Per on comencem, Mar?
Doncs comencem explicant que Comissions Obreres ha detectat dèficits greus en la mina de Súria i nega que l'accident mortal fos inevitable. D'aquesta manera, el sindicat alerta que els factors de risc continuen sent i demana la readmissió immediata del vigilant. I també continuem parlant de que la Policia Nacional ha detingut a Mataró un home de 23 anys que simulava tenir-ne menys de 18 per assetjar sexualment menors a través d'internet. El jove contactava amb les víctimes i després de guanyar-se la seva confiança, els hi demanava fotografies de caràcter sexual. Un cop consolidada la relació, ens proposava una trobada personal. Per la seva banda, els Mossos han desmantellat un punt de receptació de rellotges de luxe, fruit de robatoris violents valorats en 400.000 euros. La policia ha detingut un home i en busca en dos més que saltaven turistes a Barcelona, i l'immoble estava situat en un pis al districte de Sant Martí de Barcelona. I també en el mateix districte de Sant Martí, una baralla al carrer Llull acaba amb un detingut i tres Mossos ferits. Els implicats haurien utilitzat pals i bastons per agredir-se mútuament i la investigació encara es manté oberta. A tot això hem d'informar també que l'Hospital de Sant Pau està en busca de 1.000 persones majors de 50 anys que vulguin participar en un estudi de detecció del glaucoma ocult. Un dels requisits és que no s'hagin revisat la vista en els darrers dos anys i l'objectiu és comprendre millor l'epidemiologia de la malaltia i impulsar noves estratègies pel seu diagnòstic precoç. També de cara al cap de setmana acabem explicant que el 2022 va ser l'any amb més boscos catalans afectats per la sequera registrats a Catalunya des de que hi ha dades. Hi ha més de 33.000 hectàrees afectades, 10.500 de noves, sobretot en el nord del país.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un divendres que ens deixa força sol, amb algunes bandes de núvols poc importants i amb ambient suau arreu de Catalunya. A la tarda esperem encara algun ruixat, concentrat bàsicament al Pirineu i Prepirineu, i de cara al cap de setmana deixem enrere la inestabilitat amb cel serè, sol i calor, una calor que anirà més de cara a la pròxima setmana. I del temps al trànsit, sapiguem també com se circula aquesta hora a les carreteres catalanes. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. En aquests moments comencem per l'incendi al Voral, a la 2, a Pallejà, en sentit Lleida, on caldrà circular amb molta cautela. I també ens comuniquen ara un accident a la C-59, a Palau-Solità i Plegamans. Pel que fa a aquestes retencions ja de cap de setmana, per dir-ho d'alguna manera, ja en la P7, per exemple, a Barberà hi ha retencions en sentit Girona, 3 quilòmetres. En el cas de la B30 també hi ha aturades a Barberà en sentit Girona, també en sentit contrari. Les rondes ja comencen a presentar molta mobilitat en ambdós sentits de la marxa. Hi ha retencions, per exemple, a la C17 a Mollet i també a Parets. Per tant, la situació comença a complicar-se i us demanem que circuleu amb cautela i us mantingueu informats. Bona tarda.
Va y me dice que con la camiseta de rayas parezco francés. ¿Será por la camiseta o por las rayas? ¿Vestirán los franceses solo con rayas? Ya me he rayado.
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Barcelona-Lyon y Barcelona-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a Lyon a partir del 13 de julio y a Marsella a partir del 28. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Quieres ganar un avión con tu nombre escrito en él y un año de vuelos gratis para estar free in the sky? Pues grábate simulando que estás free in the sky y gana un año de vuelos free in the sky. Ve al Instagram o TikTok de Vueling y descubre cómo participar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Alguns col·lectius veïnals s'han convertit durant els anys que Ada Colau ha governat l'Ajuntament de Barcelona en aliats de l'alcaldessa. Per això ha pogut treure endavant alguns dels seus projectes amb el silenci o el vistiplau d'aquests grups. És el cas de les superilles i més concretament de la superilla de l'Eixample. A dia d'avui hi ha un consens ampli entre els que passen pel carrer Consell de Cent que durant el dia està ple de vida des de que ha desaparegut el trànsit. Ara bé, quan arriba la tarda-nit, la gent fa vida al carrer, xerra asseguda a bancs i terrasses, i la sensació que tenen els veïns és que la vida no s'atura i descansar costa molt i molt. Arribats a aquest punt, veiem que els veïns que abans es queixaven del trànsit ara es lamenten del soroll que fan les persones, de la brutícia i la invasió descontrolada de públic a la zona de Consell de Cent. A Herrera, COPE Catalunya, hem donat veu als veïns que avui estan reunits amb l'Ajuntament per demanar solucions i acabar amb el que ells anomenen soroll crònic. Andrea Gavarró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs sí, l'Associació de Veïns de l'Eixample denuncia que els negocis del barri, especialment els d'oci nocturn, afecten el seu benestar. El vicepresident i vocal d'urbanisme de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, Xavier Riu, explica com ha canviat als veïns la vida d'ençà que s'han implementat les superilles.
En la major part d'aspectes és un canvi positiu. Són 4 quilòmetres de carrer de nou tipus en la que avui passegem molt més tranquil·lament i sense tant soroll ni contaminació. El que denunciem no és això, sinó que alguns trams d'aquests nous eixos, els més centrals, els que connecten amb els carrers que ja estan també molt ocupats per terrasses de bars i zones de copes i cins com Torn d'Enric Granados, Aribau, i cins, hi ha un problema.
Així doncs, des de l'Associació de Veïns d'aquest districte entenen que és una situació complicada de gestionar, però proposen un seguit de mesures com el control real de terrasses, horaris i llicències.
De control real sobre les terrasses. Sabem que hi ha moltes taules que es posen que no tenen permís sobre els horaris. Tema de llicències, o sigui, s'ha aprovat un pla d'usos que posa límits a uns determinats usos, i això està molt bé, però només ho fa en els carrers que s'han remodelat, però Aribau o altres carrers, doncs, llavors es va estenent com una taca d'oli. Temes de neteja, de recollida d'escombraries.
A més, Xavier Riu manifesta que, al marge del soroll i la brutícia, un altre dels efectes col·laterals de les superilles és l'augment desorbitat del preu de l'habitatge. Aquest fet incrementa cada cop més les desigualtats entre barris. Per a ell, la solució passaria per una política d'habitatge que posi fre a aquest increment de preu descontrolat. Amb l'inici de l'estiu, Riu es mostra preocupat perquè la tendència a fer un major ús de l'espai públic provoqui que els propietaris de restaurants i locals d'oci nocturn facin un ús abusiu de l'espai públic en detriment del descans dels veïns. Tot i això, el vicepresident de l'Associació de Veïns té esperança que s'arribarà a un consens i es posaran solucions a la problemàtica actual.
Està clar que al voltant de les superilles hi ha llums i ombres, no plou al gust de tothom. Acabem de sentir els veïns i volem saber també si aquest nou disseny urbanístic està beneficiant o perjudicant els comerciants del centre de Barcelona. Xavier Llobet, bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bona tarda.
Vostè és president de CoreXample, Associació de Comerciants de la Dreta de l'Eixample. No sé si és una mica aviat per fer un balanç, una primera valoració de com està anant això de la superilla pels botiguers, pel petit comerç de la ciutat. Les coses van millor o pitjor des de que hi ha superilla?
Bueno, si tenim que començar, és com ara tenim la nova criatura, que és aquest nou eix verd, però hem passat per un tema d'uns 9 mesos d'embaràs, el qual ha sigut realment caòtic. hi ha hagut una facturació en alguns comerços d'una baixada d'entre un 30 i un 40% de facturació degut a les obres, en el qual no hem tingut cap tipus d'ajut per ningú. Ara, quan el nano ja neix, és molt maco, no, però encara no està bé, perquè no han acabat ben bé les obres encara estan inacabades. Mm. El que sí que es veu més gent pel carrer. Es veu més gent que camina per anar per un lloc nou, per una zona nova i tal i qual, però a nivell comercial encara no es pot veure que hagi hagut un augment de vendes.
Mm-hmm. Això li anava a dir, senyor Llobet, que la Superilla doncs, ha pacificat carrers, Consell de Cent, per exemple. És veritat que ara és molt més amable, que convida al passeig, a seure en una terrassa, a treure la gent, però aquesta gent es queda a les terrasses o realment van de compres? Perquè dona una mica la sensació doncs, de qui ha beneficiat més de la restauració que no pas els comerciants, no?
Mira, m'acabo de pensar precisament en una pregunta que li he fet aquest matí a un soci nostre que està allà del món de la restauració. Uh-huh. Diu que sí, que el que han fet ha sigut, han tingut més visibilitat el fet de tindre la terrassa i el passar més gent, que més gent es queda. La restauració ha sortit guanyant. La restauració s'ho dic guanyant perquè al passejar la gent, com que a més tenim una temperatura que fa calor, doncs llavors la gent li ve de gust seure en un lloc, agafar una mica, però el que passa que encara les terrasses encara no, és el que deia al principi, que no està tot acabat. Les terrasses no estan marcades quin és el criteri de com s'han de posar, que això es posarà dintre de poc temps i llavors s'endreçarà. Perquè el gran problema que tenim amb aquests eixos verds és que no hi ha educació d'una nova situació, no hi ha una regulació encara, no està regulat, perquè encara allò és una anarquia, i la tercera, que hi hauria d'haver una penalització amb la gent que no compleixi les normes. Perquè realment, quan tu crees una cosa nova, si no eduques en què és aquesta cosa nova, que la gent no sap, perquè ja tothom va per on va, però hem de fer això. El primer és educar en el nou eix, segona, regular l'eix, i tercera, penalitzar el que no ho faci.
I un altre damnificat clar de la Superilla és el cotxe, el vehicle privat. Molta gent doncs, venia a Barcelona expressament per anar de compres. Ara això pràcticament és impossible, o si més no, és un mal de cap pels conductors. I hi ha, evidentment, doncs, gent que ja no vindrà a Barcelona i que, per tant, doncs, no compraran els comerços del centre. Això vol dir, m'imagino, senyor Llobet, menys clients, menys facturació. Sí. Ho han començat a notar, tot això? O l'impacte no ha estat tan gran com es pensava en un principi?
Tot el que dius és una realitat. Nosaltres ens han trucat, jo precisament tinc un establiment d'òptica des de l'any 1946, i m'han trucat clients que fa molts anys, perquè penso una cosa, el món del comerç i sobretot el món professional de la sanitat, hi ha moltes òptiques arreu de Catalunya, però si tu tens un client que has fet i ve a casa teva des d'una distància, com pot ser des d'Olot, o de Lleida, o el que sigui, dius, bueno, doncs si ja tens un client que t'has guanyat i que té dret a vindre, i que té que decidir si ve, però m'han trucat i m'ha dit, Xavi, entrar a Barcelona realment és un intern, no vindrem més.
Clar.
Però l'altra cosa que també és el que vam parlar de l'educació. El ciutadà no sap com arribar. I si a més vas a les eines aquestes de comunicació i tu li dius carrer Cancell de 100, 352 i et marca la ruta, no et deixa al carrer Cancell de 100, 352. Et deixa al carrer Burg, cantonada Cancell de 100. O sigui, no, a l'Ajuntament el primer que li van dir és que em sembla correcte. Voleu fer això perquè és un tema de salut. El comerç sempre estarà al costat de la salut. ¿Vale? Però el que no hem vist, feu una cosa, feu que la gent pugui accedir la mobilitat en els nostres establiments d'una forma, feu-los que sigui fàcil. Fàcil era abans un carrer que tirava recte, que fas el carrer 800, i tirava recte i anaves al número que volies. Ara, per arribar a cada número, tens que fer un Tetris. Llavors, aquí hi ha llocs que són i realment és, tens que fer quatre vegades més moviment per arribar al mateix lloc.
Exacte. Sí, i una altra cosa és que amb el model Superilla i la desaparició dels xafrans, que era on es feia tradicionalment la càrrega i descàrrega, això com queda a partir d'ara? Suposo que és més complicat, no? Els comerços, quan han de rebre el producte, com s'ho fan?
No,
perquè no poden arribar a les furgonetes.
No, han fet un programa de zones DUM, que en diuen, que des del dematí fins a una hora de la tarda a les furgonetes poden entrar, perquè hem de tenir en compte que aquí hi ha una via de mobilitat, aquí al mig del carrer, de 5,20 metres, per la qual pot parar una furgoneta i passar una altra pel costat. O sigui, no té cap tipus de problema. ¿Vale? Llavors, la furgoneta el que fa amb aquesta nova aplicació, senzillament, ells s'han de registrar, una vegada s'han registrat, ells accedeixen en aquell punt que pel lloc que tenen que accedir a una velocitat reduïda, i aleshores d'aquesta forma poden parar davant del comerç, desencotxar, i qualsevol furgoneta comercial que tingui, comercial o de transport, té 30 minuts per descarregar, fer la carga i descarga. El vehicle privat pot entrar igual, però té només 2 minuts, per la qual cosa vol dir que si una persona que tingui mobilitat reduïda la pot deixar davant de l'establiment i després sortir de la zona i anar a aparcar a les zones on puguis aparcar. Per la qual cosa, això no hi ha problema.
No és problema.
El que passa que, degut a la falta d'informació, perquè no hi ha hagut una educació d'aquestes noves situacions urbanes, el problema que hi ha és que la gent no ho sap. Molta gent no, diuen que els cotxes no poden entrar. Els cotxes poden entrar, senzillament, amb aquestes condicions. Però com que no hi ha hagut educació...
Clar, molta gent no ho sap.
Sí,
senyor Llobet, i una altra de les conseqüències que porta aquesta superilla doncs és que ha revaloritzat aquesta zona del centre de la ciutat i això es tradueix doncs, en un increment del preu dels lloguers, no només dels pisos, sinó, imagino, del lloguer dels locals. I no sé si temen que això provoqui un tancament de negocis perquè no puguin fer front a aquest increment de preus de lloguer.
No temen, ja
està
una
passant.
Evidència. Ja està passant, vale? No solament això, sinó que està passant. Això, aquest fenomen, des que es va començar fa aproximadament 3 anys, nosaltres vam estar, per exemple, i altres entitats vam estar amb el tema de totes les converses del carrer Girona, vam estar 2 anys per veure com ho fèiem, doncs senzillament ja es va passar això. Al moment en què es va determinar que el carrer Girona es especificava, ja van haver-hi empreses i persones, i grups voltor a comprar, a llogar, a comprar edificis, a comprar establiments de competició. El que està passant és que ja és una realitat perquè hi ha hagut diversos casos, i no només a l'eix de Consell, sinó que inclús als carrers del costat. També passa el mateix. És senzillament la gentrificació el que fa és expulsar els veïns i expulsar el comerç. I els únics que poden pagar, i pagaran, en aquests moments, però que no ho poden fer-ho molts d'ells, perquè van fer un pla d'usos d'aquestes noves, amb una cirurgia fina en aquests eixos nous, moderns, es va fer un pla d'usos perquè no poguessin haver-hi més bars i restaurants, perquè el que genera el bar i els restaurants, si no hi ha un control del soroll, és molèstia als veïns i les veïnes de cada edifici. Aleshores, el que sí que és una realitat és que nosaltres ja tenim diversos casos de gent que ha tancat perquè estava pagant aproximadament, els han duplicat el valor del lloguer. Quan s'ha acabat el contracte, eh?
Clar.
Estan esperant que acabi el contracte per dir, vale, i el que diu, bueno, contracte nou. Diu, no. Fora. Fora. Clar. Fora. No renomem el contracte, per la qual cosa, tant és que anar. Llavors, el que fan és que se'n va i llavors fan l'altre.
Molt bé, Xavier Llobet, president de Cor Eixample, moltes gràcies per estar avui a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bueno, esperem que amb el nou govern que hi ha a l'Ajuntament doncs, hi hagi més empatia i més suport cap a un sector que és clau en una ciutat com Barcelona. Gràcies i molt bona tarda.
A vosaltres per haver-me deixat aquesta oportunitat de comunicar el que està passant al Cor de l'Eixample.
Molt bé, senyor Llobet, gràcies. Fins una altra.
Bon dia. Salut.
I de l'Eixample a Ciutat Vella, l'alcalde Jaume Collboni vol recuperar aquest districte i per això endurirà l'ordenança de civisme i augmentarà la presència policial. Collboni ha avançat que s'està ultimant un pla específic de seguretat per la zona amb l'objectiu d'endreçar l'espai públic i garantir la convivència. El Josep Cabedo té més detalls.
Doncs sí, Yolanda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat més presència policial al carrer, tant de Mossos com de Guàrdia Urbana, i una actuació més contundent per fer complir les normes. Per Collboni, la seguretat és clau per a la convivència a la ciutat de Barcelona.
La seguretat és un dret, i és un valor, bàsic per a la convivència. És més que una estadística, és un dret essencial, i és bàsic per a tots els que vivim a la ciutat de Barcelona. Sense seguretat no hi ha progrés. Sense seguretat no hi ha democràcia. Sense seguretat no hi ha igualtat.
L'alcalde de Barcelona ha dit que lluitaran per recuperar el districte de Ciutat Vella amb un pla específic.
Que estem decidits i determinats a recuperar el cor de la ciutat, el districte 1. El districte 1 és el districte primer i és el districte prioritari per recuperar aquest cor que ha de bategar amb força, amb il·lusió i amb orgull per part de tots els veïns i veïnes del conjunt de les ciutats.
L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha acceptat el repte d'ordenar Barcelona.
Recollim el guant d'endreçar la ciutat, de posar-nos al màxim el nostre compromís per totes aquelles conductes que estan a l'abast de la nostra responsabilitat i que impliquen aquest concepte d'endreçar la ciutat.
Collboni ha assegurat al cos de la Guàrdia Urbana que tindran el suport i la lleialtat institucional de l'Ajuntament per fer una Barcelona millor.
Primer dia de campanya electoral de cara al 23 de juliol, que a Catalunya té un ítem: posar la por al cos de la gent davant un possible govern del Partit Popular. Es tracta d'una campanya a la que ja s'hi han apuntat tots els partits d'esquerres, independentistes, entitats socials com la Taula del Tercer Sector o actors i directors teatrals, entre d'altres. I avui s'hi ha sumat, i amb molt d'entusiasme, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha reunit de manera extraordinària a tot el govern al Palau Robert. Per cert que Aragonès no ha desmentit l'anunci del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que va dir que el preu de l'aigua pujarà, ja sigui en el rebut o amb un nou impost. Yolanda Canales.
De fet, el president de la Generalitat ha fet una crida a la mobilització el 23 de juliol per fer front, diu, a l'onada reaccionària que ja està afectant Catalunya, Espanya i Europa. En el cas concret d'Espanya, per la possibilitat d'un govern de Partit Popular i Vox. Però Pere Aragonès diu que Catalunya està preparada per fer-hi front, per respondre a qualsevol amenaça que suposi un retrocés de drets i llibertats, i deixa clar que no hi haurà cap pas enrere. En aquest cas, diu que el govern respondrà sempre.
Para defender Catalunya, para defender el país y lo que representa en términos de defender el estado de bienestar, defender la lengua y la cultura, los puestos de trabajo en Cataluña, los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, el derecho a la memoria histórica y los derechos lingüísticos para la lengua catalana. Por lo tanto, nosotros, ante los que quieren que hagamos pasos atrás, haremos todos los pasos adelante para defender nuestro país.
I preguntat per la possibilitat de pujar el cànon de l'aigua, tal i com ha plantejat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, a Aragonès ha llançat pilotes fora, si bé diu que els diners per fer les inversions que necessita Catalunya han de sortir d'algun lloc i els recursos que té la Generalitat són limitats.
Nosaltres no estem proposant un augment del cànon de l'aigua. El que és cert és que les inversions que hem de fer en matèria d'aigua, els diners han de sortir d'algun lloc. I, per tant, hi ha les vies que hi ha en aquests moments de finançament. Això haurà de formar part, doncs, dels treballs que haurem de portar a terme conjuntament amb els operadors de la xarxa d'abastament, conjuntament amb les administracions locals. Tenim molts reptes.
L'objectiu és fer una inversió en els propers anys de 2.400 milions d'euros en matèria hídrica. Una part es finançaran amb fons europeus, però la resta, diu Aragonès, haurà de sortir dels recursos del govern i de les altres administracions.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest divendres a COPE Catalunya i Andorra ens preguntem per què ronquem. De fet, hi ha molta gent que ronca quan dorm. Les estadístiques indiquen que la meitat de la població ho fa. Però que li passi a tanta gent no vol dir que sigui normal. Estem davant d'un símptoma de que les vies respiratòries superiors no acaben de funcionar bé i cal anar al metge. Els especialistes expliquen que roncar no suposa cap factor de risc cardiovascular, però si la cosa va a més, pot arribar a ser una síndrome d'apnea. És el cas del Marcos, que aquest migdia ha passat per Herrera COPE Catalunya. L'ha escoltat la Red Surinyac.
En Marcos Sánchez és una persona que va patir apnees del son durant més de 2 anys per un cas de sobrepès greu, arribant a pesar més de 220 quilos. Ell mateix explica la frustració que li causava el fet de no poder descansar bé i despertar-se contínuament sobresaltat, tot això quan només tenia 18 anys.
Jo tenia obesitat mòrbida i era una cadena. Empecé con mal sueño, no dormía bien y tal, hasta que la gente que, bueno, mi pareja o mis familiares y tal, me decían que, bueno, que me quedase en respiración mientras dormía y se asustaban. Y yo también cuando me levantaba, pues, no te la dormía fatal, incluso durante el sueño me despertaba.
El perill d'aquesta situació és que molta gent que ho pateix no sap què és exactament. Simplement veuen que no dormen bé i no li donen la importància que té realment. És per això que en el seu cas, la gent del seu voltant és la que més es preocupava, ja que eren els que realment vivien les seves parades respiratòries.
Al principi era, bueno, que me despertaba durante la noche y no sabía por qué era. Muchas veces no era ni que me faltaba respiración, simplemente me despertaba y dormía mal. Incluso después, durante el día, notaba como que me dormía en cualquier lado. Iba en el coche o algo y notaba que me dormía, que tenía mucho sueño.
Tot i això, ens explica que a ell només li van poder brindar un aparell d'assistència respiratòria, el qual no el permetia tampoc dormir del tot bé a causa de no estar acostumat a dormir amb una mascareta ni tampoc estar-ho al soroll constant que feia la màquina. En el seu cas, va deixar passar 3 anys fins que el seu doctor va determinar que corria un gran risc de parada cardiovascular a causa del seu pes i les conseqüències que li estava comportant. És per això que l'única solució factible en aquell moment va estar sotmetre's a una operació d'estómac, la qual li ha canviat la vida. La sensació de tenir por per no despertar la nit següent és inexplicable. Tot i així, hi ha molta gent, però, que es troba en una situació similar i no s'atreveix en el metge.
Creo que la vergüenza, hay un momento que la puedo entender, pero que tiene que pensar uno mismo, ¿sabes? Y que muchas veces no hay solución y la solución es acudir a un especialista y que dejar de llevar por ese especialista y pedir ayuda, no hay otra.
A tot això, recordem que dormir bé és superimportant per tenir una vida sana. I com bé diuen Marcos, a vegades el millor que es pot fer és sortir de dubtes visitant un especialista.
Estem parlant de la importància que té dormir bé i de les conseqüències de fer-ho malament. Si ens costa molt agafar el son o si quan ens despertem al matí estem cansats, doncs vol dir que segurament hi ha un problema. Doctor Ginés Sabater, què tal? Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
El doctor Sabater és director mèdic del grup Vitalia i assessor mèdic de Asenarco, que és l'Associació Espanyola del Son. La primera pregunta, doctor, és per què algunes persones dormen malament. No vull dir que hi hagi alguna preocupació puntual, sinó si hi ha motius concrets que fan, doncs, que afecti a unes persones i altres no. Si hi ha algun tipus de predisposició o no té res a veure.
Bueno, son muchas cosas las que influyen en el no dormir bien, ¿no? La primera tiene que ver con la composición propia de una persona, es decir, el sobrepeso, la obesidad, el consumo del tabaco, de alcohol, enfermedades, toma de medicamentos, todo esto influye, ¿no? Al margen de que el tener un sufrimiento puntual, ¿no? Un momento de ansiedad puntual también te pueda causar el insomnio, ¿no? Pero muchas de las causas que están provocando insomnio son fácilmente corregibles con una buena higiene, ¿no? El adelgazar, dejar de fumar, dejar de beber, ¿eh? Con lo cual no se implica que son estas las causas más prevalentes a la hora de inducir esta alteración.
¿Y quines serien les senyals d'alarma que ens poden avisar de que hi ha algun problema? Com saber si patim un trastorn del son? Deia abans que un senyal seria el fet de sentir-nos cansats pel matí, de donar moltes voltes abans de dormir-nos. Roncar també seria un símptoma de que alguna cosa no va bé, doctor?
Sí, lo ha dicho usted al inicio. El principal punto en el cual tenemos que estar preocupados porque hay insomnio o hay un ronquido es el cansancio del día siguiente. El no poder cumplir con nuestro trabajo, nuestros estudios o la actividad diaria implica que la noche anterior o las noches anteriores no se ha dormido bien. Va muy unido el ronquido con el insomnio, aunque no son cosas, digamos, que puedan ser debidas al mismo concepto, ¿no? Pero un ronquido, obviamente, te lo tienen que decir. Hay muy pocas personas que se autoescuchan, ¿no? El ronquido siempre el signo te lo tiene que decir alguien, mientras que el cansancio el día siguiente, la falta de actividad, el estar incluso con un carácter, una conducta pues más agresiva, es un signo evidente de que hay insomnio.
I tendim a banalitzar d'alguna manera el tema de roncar. Moltes vegades doncs, ho rebaixem a l'anècdota de que és un soroll molest per la persona que dorm al costat, però és més seriós que això, no? Està clar que roncar no és un símptoma precisament de salut i que pot provocar, crec que, apnees, no?
Bueno, no solamente apnea, que sería pues la causa más, digamos, más frecuente, ¿no? De que hay una obstrucción de las vías aéreas, puede causar la muerte súbita. Es decir, el ronquido no lo tenemos que tomar de forma banal o trivial. El ronquido, el roncar, cuando se convierte en una costumbre diaria, es un signo evidente de que hay una obstrucción de vías por el motivo que sea que podríamos comentar, pero hay que tratarlo, hay que acudir al médico, hay que acudir a asociaciones, digamos, pues expertas en reconducir para que el médico pueda tratar. Pero sin duda, y como frase, digamos, finalista, el roncar es insano y puede provocar problemas muy serios, incluso la muerte.
¿Y por qué hay gente que ronca y personas que no? ¿Hay factores de
riesgo? Hay factores de riesgo. El principal, y además cada día más, es la obesidad, la obstrucción de las vías aéreas superiores, pues un acúmulo de grasa a nivel de cuello, el uso, el hábito a sustancias como el tabaco, el alcohol, determinadas drogas, determinados fármacos. Esto hace que se ronque, evidentemente. También hay un tipo de ronquido que es por una malformación de la cavidad bucoral, ¿no? Es decir, pues estrecheces o alteraciones palatinas, etcétera, ¿no? Las menos. La mayor frecuencia de origen del ronquido es por causas que son fácilmente modificables.
¿Y la posició en la que dormim, doctor Sabater, influeix també en la qualitat del son? És a dir, hi ha alguna posició al llit en la que es pot dormir millor o això depèn de cada persona?
Bueno, que duerma mejor una persona u otra depende de ella misma, ¿no? Lo que sí que nosotros decimos en la asociación es que está prohibido el dormir cara arriba, ¿no? De la moria. Es decir, es lo que recomendamos y debería ser puesto para todo el mundo, es dormir de lado, de forma lateral, para evitar que el paladar blando, incluso lengua, vayan y se progresen hacia la parte posterior de la faringe. Sí, tendríamos que dormir siempre de lado, con la cabeza un poquito, una almohada que fuera, digamos, consistente, que fuera elevada con un grado aproximadamente de un 30 o 40% sobre el colchón. Sí, sí que fue.
Important també, doctor, dormir les hores que hem de dormir, les hores que toquen, i també imagino que és més fàcil dormir bé de nit que no pas de dia, en el cas de persones doncs, que treballen durant la nit, perquè van al contrari, no?, del rellotge biològic.
Bueno, el ritmo circadiano es así. No estamos acostumbrados a dormir de noche, no solo porque haya oscuridad, que también forma parte del entorno propicio para dormir, sino porque el organismo pues necesita unas horas de descanso y un sueño reparador. Entonces sí es cierto que en la noche se duerme más o se tiene que dormir más, pero también no es menos cierto que estos turnos de trabajo que cambian de forma, bueno, pues más o menos constante, el trabajar de día o de noche, incurren siempre en causas importantes de insomnio para la persona. Sí.
Doctor Ginés Sabater, director mèdic del grup Vitalia i assessor mèdic de Senarco, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i explicar-nos doncs, la importància que té dormir bé, que no fer-ho pot tenir conseqüències per la nostra salut i que davant de qualsevol dubte, si notem doncs, que alguna cosa no va bé, consultar-ho al metge, que segur que ens ajuda a posar-hi remei. Doctor Sabater, moltes gràcies, que vagi bé.
Moltíssimes gràcies.
I ara la Mar Puerto ens presenta un robot gestionat amb intel·ligència artificial per rebaixar l'ansietat i altres símptomes dels pacients amb demència. És un aparell en forma de nen que té temps per parlar quan el personal humà està massa ocupat o cansat. El robot encara no ha arribat a Europa, però al Japó ja treballa. Mar, com funciona?
Doncs aquesta és la tasca del Dai-chan, un robot amb aparença de nen que parla amb qualsevol persona que se li presenta. Una mena de peluix per gent gran i del que hem parlat amb el periodista especialitzat en tecnologia, l'Àlex Barredo. Ell mateix ens explicava si aquestes joguines són el futur de les cures i els beneficis que està tenint, sobretot en aquests usuaris.
Lo que han observado los cuidadores es unos índices de mucho mejor salud mental, ¿no? De mejor disposición, de mejor actitud por parte de los ancianos que están allí y sobre todo de aquellos que tienen algún tipo de afección mental, ¿no? Como demencias y cosas así, pues que al final sufren un poco más porque siempre van a estar un poco más desorientados. Entonces tener unas conversaciones muchos ratos a lo largo del día les está viniendo muy, muy, muy bien.
I és que els usuaris d'aquesta residència estan encantats amb aquest ninot, que mesura aproximadament 40 centímetres. Un procés, el de creació, que no ha estat fàcil, però que finalment s'ha convertit en un mecanisme suficient realista per calmar tots aquests pacients i mantenir converses estimulants pel seu cervell i també per canviar la seva actitud davant la soledat que molts d'ells deuen sentir.
han estado intentando crear dentro de lo que es un cuerpo de peluche de los que podemos tener todos en casa, pero en el que le han quitado parte del espumillón interno, ¿no? Y tiene pues esos micrófonos, algunos altavoces para simular que hablan, como muchos de los juguetes que podemos tener en casa, pero con una gran diferencia, y es que puede ir conectándose a diferentes servicios de la empresa que le permiten mantener esas conversaciones avanzadas.
A més, és un robot que va reconeixent de mica en mica la veu de la persona i que manté també un concepte de memòria mínim, capaç de saber de què van parlar un altre dia i extreure'n també els grans punts de conversa i insistir l'endemà doncs, amb el mateix tema. Així també com dirigir algunes converses en base del que necessita cada pacient i, per tant, podem dir que és un treballador més de la residència.
Tener una conversación no es una conversación entre humanos, pero sí son capaces de mantener conversaciones como las que puedes tener cuando le preguntas a alguien qué tal está, te lo cruzas en el ascensor o estás haciendo un poco de tiempo, y son conversaciones muy interesantes. Cuando hay un grupo de enfermeros o de enfermeras atendiendo los cuidados de salud de algún residente, pues tiene que irse rápido a la siguiente habitación, no tienen mucho tiempo para pararse a charlar, y pues eso con el día y los días hace que algunos residentes pues se sientan un poco más solos, ¿no? Y esto les está yendo muy bien.
Una iniciativa que s'està expandint també cada cop més per a residències pels bons resultats que presenta i que l'Àlex diu que a curt termini creu que també podrem aplicar al nostre país.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sintonia d'Esports Cope, que arriba com cada dia a les 3 i 5, d'aquí a molt poca estoneta. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Què teniu preparat pel programa d'avui?
Doncs actualitzarem la situació al voltant de Vitor Roque, aquest jove davanter brasiler que vol fitxar al Barça, una operació que el Barça tenia lligada però que podria complicar-se, i escoltarem a Ronald Koeman, que ha parlat de l'actualitat del Barça i ha criticat els fitxatges que s'estan fent. En clau espanyol, competició ha confirmat els dos partits de tancament de l'estadi de Cornellà al Prat per l'invasió del dia del derbi. L'espanyol presentarà recurs. El Girona està a punt de fer-se oficial el fitxatge de Daily Blind. També hi ha notícies al món del bàsquet. Acord del Barça amb Joel Parra i també oferta per Billy Hernán Gómez. I tenim ciclisme, Tour, a Wimbledon, que està jugant al Alcaraz, Fórmula 1, moltíssimes coses, com sempre.
Gràcies, Joan. Esports Còpia a partir de les 3 i 5. I aquesta tarda, a les 7, arriba la Linterna amb el Jordi Tuñón. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Quin és el menú d'avui de la Linterna? A veure.
Doncs avui parlarem de superilles, que és un invent que agrada a uns quants, però també s'ha convertit en un malson per a uns altres, perquè es veu que moltes d'aquestes superilles està augmentant els sorolls, la brutícia... En fi, en parlarem amb el propietari d'una immobiliària que ens dirà què passa ara si intentes llogar un pis a una d'aquestes superilles. La cosa no pinta massa bé.
Mm-hmm.
I a més, doncs també un malson per molta gent és tenir al costat algú que ronca. Ai, això costa. Per què? Per què ronquem? Com es pot evitar? I d'on ve aquesta dolència? També en parlarem amb un professional, amb un expert en la son.
Molt bé.
Tot això i més a les 7 de la tarda a la Linterna.
Molt bé, gràcies, Jordi. De moment, ara el que arriba és més informació de la resta d'Espanya i del món amb la Pilar García Muñiz. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana, que vagi bé. Molt bona tarda.